aquest matí comptem de nou amb la professora i crítica literària Anna Ruiz Mestres, així que tindrem la nostra petita dosi mensual d'espurnes literàries. Quina il·lusió. Anna, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Obrim amb una efemèride. Què en recordes avui?
Avui us recordo que fa 75 anys que va morir George Orwell i que no es deia així, sinó que era un pseudònim, es deia Eric Arthur Blair. I era un periodista polèmic, com us podeu imaginar, i un gran escriptor, un home compromès amb la societat del seu moment, totalment oposat al totalitarisme. Potser la nostra societat ara també s'hi trobaria còmoda i trobaria arguments per dir què cal fer. Recordeu que ens va escriure l'homenatge a Catalunya, que va estar implicat amb els republicans d'aquí, i tots el recordeu per la revolta dels animals i 1984. Però jo, per homenatjar-lo avui, no vull parlar dels grans èxits, sinó d'una cosa que s'acaba de publicar, que es diu Per què he escrit, que el Pau Dito Tubau n'ha tingut cura de l'edició i la traducció i l'editorial 1984, com no podia ser cap altre editorial, doncs ho ha publicat. I són un conjunt d'assaigs en català que són temes destacats d'àmbit polític com aquests que us he explicat, però també autobiogràfics, també l'ofici de crític literari, de llibreter, també la seva evolució com a escriptor, i veus una mica el panorama de com ell veia tot això fins que arriba la maduresa. I tancaria dient imprescindible.
Carai, ja està. Imprescindible, d'acord. Imprescindible també la conversa que ens portes ara, que ens encetarem ara, i la recomanació literària que hi ha darrere.
Exacte. Avui parlarem amb la Cèlia Sánchez Mústic, que ja ha vingut al programa Espurnes Literàries fa temps, i parlarem del seu darrer llibre, Si creus que hi soc, amb il·lustracions del Joan Raven, que també ens acompanya.
Bon dia a tots dos, Cèlia, Joan, benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Doncs us parlo, començo entrevistant una mica el Joan, però us el presento una mica, tot i que ja sé que molts el coneixeu. El Joan es diu Joan Reventós Esteller, ha estudiat Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, ha participat en nombroses exposicions a Catalunya, fora de Catalunya. És un artista que, quan es defineix ell mateix, diu que s'expressa i prou, però jo diria és una mica rebel, és una mica eclèctic, perquè de vegades ens fa una pintura dolça i tranquil·la, i de vegades trobo que és un provocador, i no li podem potser penjar l'etiqueta de l'avantguarda, però una mica sí, una mica sí. I és, com a Joan Corb, doncs, ofereix la seva obra per fer feina a empreses, decoradors, etc., però donant, evidentment, el seu toc d'artista. També ha impulsat projectes creatius com l'enyorada Galeria Sicar o la mostra de videoarts i bidet, i en el dia a dia compagina la feina d'artista amb l'ensenyament de la pràctica del ioga, d'alimentació i de medicina naturista. Molt bon dia i benvingut, Joan.
Hola, moltes gràcies, bon dia.
A veure, Joan, en el llibre hi ha un moment que escrius un mail dedicat a la Cèlia i li dius que et deixarà seduir pels seus versos, però que no vols interferir i que la vols acompanyar. Com es fa tot això, sense interferir, companya?
Bueno, sí, és a partir d'una immersió molt gran que vaig fer amb els seus poemes i no voler que les il·lustracions fossin algunes imatges que acotessin tota la narrativa i expressivitat i màgia que contenen amb la seva poesia, perquè és un doll d'imatges que un pot estar generant. I si concretava, per exemple, si sortia en un poema una taula o una finestra, jo concretava una finestra, una taula, ho frenava tot això, perquè la seva taula i la seva finestra és més que una taula i una finestra. Per tant, la meva il·lustració havia d'arribar aquí, havia d'arribar on estava també ella. I llavors el que vaig fer és, a partir de les lectures, deixar-me dur molt, agafar elements, perquè clar, sempre s'agafen elements, però generar una narrativa també que es basés molt en la seva manera de crear, però la il·lustració també estigués generant una cosa paral·lela amb ella, que l'ajudés, no un vestit que l'estranyés, ni una pedra a la sabata, diguéssim, m'havia expressat així, sinó que fos algo que ho acompanyés, que ho enriqués, com uns oasis, com uns llocs on el lector arriba i es troba a un lloc d'un replà, de repòs i així.
Un espai de calma.
Un espai de calma.
Molt bé, Joan. I en alguns dels seus dibuixos hi ha una imatge de la lluna, que la Cèlia també és un element que fa servir en els seus poemes. Hi ha un fons negre, línies blanques i punts que a mi m'evoquen l'univers. I penso que potser hi ha una picada d'ullet a que la Cèlia, des del particular, se'n va a l'universal. Pensaves en això? Quan...
Sí, oi tant. Sí, ho endevines perfectament. La capacitat que té la Cèlia a vegades de situar una escena d'un poema, jo que sé, en una habitació d'hotel o una habitació d'una casa, hi ha un moment en què les parets ja no hi són, perquè allò va més enllà, i a nivell també narratiu dels seus propis, dels sentiments que hi evoca, també hi ha, et va portant per un camí i després de cop i volta ho gira, ho desfulla, ho desplega i se'n va cap a una altra visió. I llavors hi ha aquesta mirada també d'aquesta relació amb la lluna. Em sembla que hi havia una relació bastant també entre el que és la dona, hi havia el cosmos, Llavors aquestes il·lustracions pretenen fer aquest desplegament, aquest escenari que una casa que pot no tenir sostre i pots veure el cel des de dintre casa, no? I tots aquests poemes anaven inspirant-me a aquest tipus d'escenes. Són com unes escenes, sí.
I en una d'aquestes escenes, el negre torna a tenir importància, però llavors en surten els blaus, els blancs, altres colors, i està ple de figures humanes. I jo penso que la poesia de la Cèlia és una mica un cant a l'humanisme i una mica aquesta idea d'humanitat que transmet ella. La relaciones la pintura amb tanta presència de cossos humans o no?
Sí, sí. Jo crec que la poesia, que tal com jo la vaig entendre en aquell moment, que també m'hi vaig fer la immersió, la figura humana, l'ésser humà, hi és molt present tota l'estona, amb totes les seves emocions, i tant hi ha la col·lectivitat de l'ésser humà, com també hi ha els carrers, les persones que no tenen una identitat pel que passeja, perquè no els coneix, però els veu a passar, però a partir d'allà es generen identitats dins d'un mateix. Hi ha tota aquesta mena de desplegament constant que per això ja jo vaig jugar amb figures humanes, que hi fos la persona, però al mateix temps fos a vegades com un paper, també tingués una fragilitat, també, no? No toqués de peus a terra, a vegades, i a vegades sí.
Aquesta... Per captar els matisos
per intentar desenvolupar en pintura una mica totes aquestes sensacions que la seva poesia em donava.
I jo crec que ho has fet molt bé, Joan. Hi ha un altre quadre que és d'aquests que quan l'espectador se'l mira, crec que impacta. Bueno, quan dic quadre vull dir diferents, dos o tres imatges, i n'hi ha una que hi ha colors, vermell de sang, blau verd, groc, blauet, que ara no sé com s'hauria de dir aquest color, si encara es pot dir blauet. Però, clar, jo com a lectora veig les imatges molt ben editades perquè estan arran de paper, no hi ha marge, això és una cosa que m'ha agradat, però com has pintat tu això? De quina manera? Amb quins materials?
Jo parteixo de fer maquetes, de fer dibuixos meus, em faig maquetes, em faig imatges, després altero aquestes imatges, després torno a treballar-hi al damunt. És bastant complexa, hi ha bastantes coses. I alhora, això que parles de la composició a nivell dels fulls, que també em va ajudar el seu company, el Florenci, a l'hora d'estructurar les planes, vam pensar molt en una il·lustració que d'alguna manera a vegades sembli com una mica retallada, o que es descomposa, i que, saps? I com unes vinyetes una mica així, com que juguen, també, no? No una cosa plana, punt fixa, acotada. I ell de seguida em va entendre molt bé amb això, i ho vam estar davant de l'ordinador, doncs acabant de concretar les planes com anirien de maquetació cap a l'impremta, no? I esperar que hi estiguessin d'acord també tota la resta, no?
I per tancar les preguntes, hi ha una bòveda celestials en algun moment per mi, però també hi ha la sexualitat, la unió dels amants, figures fetes amb fils, i m'ha cridat l'atenció que algunes de les figures en la relació sexual formen una creu. Molt breument, el símbol de la creu no tenia cap relació, és la sexualitat.
El símbol, quan hi ha creuaments d'aquests, són més com vides que poden travessar, vides que travessen entre elles. Que viuen, conviuen i segueixen camins, o generen altres emocions i altres sensacions. Són trobaments, són cruïlles de la vida, no? Més aviat les creus són això.
Doncs moltes gràcies, Joan, i bon dia, Cèlia.
Hola, què tal?
Mira, us vaig a presentar la Cèlia. La Cèlia és barcelonina, però fa 25 anys que viu a Sitges i potser se sent sitgetana ja de soc arrel, no sé.
Sí, 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 I... ja ho pots dir, ja.
I va començar a publicar molt jove. L'any 1989 publicava el seu primer llibre de poesia, La cendra i el miracle, i després hi ha com una desena de llibres més fins que arribem al llibre d'avui, Si creus que hi soc. Però la Cèlia també ha fet novel·la, contes, obres de no-ficció, narració, i ha guanyat premis literaris de molt prestigi, Set Lletres i Mercè Rodoreda, en poesia el Rosa Leveroni, el Miquel de Palol, el de Crítica Serra d'Hort, el Vicent Andrés Estellers. Quina emoció poder dir que tens tot això a la teva motxilla personal, no? És una dona, la Cèlia, en formació musical, activista, cultural, amb activitats al Raval de Barcelona i amb el poeta Joan Duran, que dirigeix la Festa de la Poesia de Sitges, que tots els poetes dels països catalans volen ser el poeta de la Vila de Sitges. I avui la tenim aquí, molt benvinguda.
Doncs jo encantada de ser aquí. No vaig començar a publicar tan jove, tampoc.
Déu-n'hi-do, 30 anys.
El que sí que és veritat que vaig començar a escriure molt jove.
Això sí. També ho expliques en el
llibre,
no?
Sí, això sí, molt jove. I sí, bé, 30 i tant suposo que en tenia. Bueno, sí, jove.
Jove. Sí. Escolta, Cèlia, el llibre és com una mena d'antologia, hi ha un període des del 1989 al 2021, però jo també penso que és una antologia biogràfica i que hi ha un treball de tria de poemes molt important. Ens ho vols explicar una mica, Rona, això?
Home, la tria és a dir, l'antologia és biogràfica per força, perquè la poesia d'alguna manera ho és. Uh-huh. No es tracta tant de que en poesia expliquis coses o es revelin fets concrets de la teva vida, sinó que la poesia neix de tot el que has viscut i de tot el que t'ha acompanyat i són les teves eines. Llavors, d'una manera més explícita o menys explícita, però sí que hi és la teva vida. O sigui, uh-huh. No, per mi no tindria cap sentit, a més, que fos d'una altra manera. I és la teva vida, on també la teva vida inclou la vida dels altres, la vida d'aquests éssers que deia el Joan i deies tu, no?
D'aquestes
persones que em travessen i que realment per mi són
molt
importants dels altres. Pot semblar una obvietat, però són importantíssims en la meva vida els altres éssers humans, no? Són els meus viatges, són els meus...
El teu passar per la vida.
És el meu, exactament. Aleshores, sí, clar, hi ha biografia. I la tria, doncs, ha sigut un patiment, perquè ja, a vegades dic que és com quan et diuen a veure, qui estimes més, el papa o la mama, no? I no pots dir a tots dos. Clar, has de fer una tria. I això representa deixar fora poemes que te'ls estimes molt, no? Però bé, llavors intervenen alguns criteris que fan que al final et decantis per
una cosa o per l'altra.
Per una cosa o per l'altra. I al capdavall, aquests poemes que no són a l'antologia continuen existint en els llibres, o sigui, no s'han mort.
Estan allà, en la teva obra.
Estan allà.
I en el teu corpus literari, no?
I tant.
Molt bé. Hi ha una altra cosa que ara has fet servir la paraula fa un moment, dels sentits. Jo penso que els sentits s'arrapen als teus versos perquè hi són molt presents, la vista, l'oïda des dels silencis o des de l'escolta de l'altre, etc. El poema parteix dels sentits o i se'n va la ment, o ve la ment i després venen els sentits.
Si vols que digui la veritat, no en tinc ni idea de com venen.
No, no passa res.
No. És més, vosaltres abans heu parlat de la meva poesia, i el Joan i tu, i dic que bé que estan dient coses de la meva... Perquè jo no sabria com parlar-ne de la meva poesia. No? A vegades dic, per això escric poesia, per no haver de parlar-ne. Perquè els poemes, bàsicament, t'atrapen ells i no saps com s'ho fan.
Com ho rebrà el lector, potser, no?
Clar, és un misteri, no? Però la poesia és el gènere més imprevisible que hi ha. Per el mateix poeta, no pots preveure. Llavors, els poemes parteixen d'una imatge, poden partir d'un pensament, d'una paraula que algú ha dit, i en aquell moment tu dius, ep, aquí hi ha un poema, i sé que aquí hi ha un poema, i no sé encara com serà, no en tinc ni idea, però detectes, és com una antena, no?, que portem posada constantment, en el meu cas, constantment, vaja. I de tant en tant tens la sort, el privilegi, que els poemes vinguin a tu, i dius, aquí hi ha un poema, i després ve tota la part de l'elaboració del poema. Elaborar-lo ja és una altra història.
Val. Hi ha una altra cosa que m'ha marcat molt i que el Joan n'ha parlat, que és l'espai. I és un espai quotidià, però és la casa, és el gat de ceràmica, són les taules, els llençols rebregats, etc. I també la finestra, que ha dit el Joan. I penso que la finestra, diu, ho donaria tot per una finestra que donés al mar. És la línia que ens separa del món interior al món exterior. I penso que hi ha moments que aquest espai, tu, com si les teves paraules fossin un pinzell, esdevé una imatge, potser un quadre, però en alguns moments és tan precisa que diria que és una fotografia. Penses que juga un rol important en la teva poètica, l'espai?
Sí, l'espai, sobretot l'espai quotidià, això que diem, no? O sigui, pot ser una cafeteria, pot ser, en la meva poesia hi ha uns quants cafès, pot ser una cafeteria, pot ser la casa, pot ser un hotel. Hi ha un dels meus llibres que pràcticament tot, transcorre a dins entre les parets d'un hotel. Llavors és la quotidianitat el que a mi m'atrau, però perquè sé i estic convençuda que en la quotidianitat hi ha tota una sèrie de camins cap a allò que heu dit, no? Cap a la universalitat. O sigui, no hi ha cosa més... Les sorpreses més grans les he trobat
en el dia a dia.
En el dia a dia.
Cèlia, et faria més preguntes, però ens agradaria que llegissis una mica. Per què no esculls un poema teu i en fem una lectura?
Molt bé. Jo, no sé, dubto, però potser, mira, finalment us llegeixo un. I abans d'això volia donar-te les gràcies, Anna, per les preguntes que li has fet al Joan, perquè és la vegada que l'he sentit parlar més allò de les il·lustracions del llibre, i m'ha fet molta il·lusió de la manera com
ha anat.
Com ha anat, com l'has explicat, o sigui, que en fi, que gràcies. Llavors, aquest és un poema que es titula Interior de paraula. També ve d'un espai quotidià, com deien, més un cinema. Cinemes també apareixen molt en els meus poemes. Una vegada jo vaig veure una pel·lícula on hi havia en la pel·lícula sortia un nen que deia que li preguntava al seu pare què és la por. I el pare li intentava explicar, però ell no... Bueno, era un nen petit, no? I arriba un moment que no sé què passa, estaven en un circ, i el nen fa així, s'esglaia, i el pare diu, que tens por? I clar, el nen llavors es posa molt content, perquè diu, tinc por? O sigui, fa la descoberta, i pot més l'alegria de la descoberta, i és una mica el que he intentat reflectir. No ho explico més, perquè si no ja no caldrà que digui el poema. Interior de paraula. Ho vaig veure al cinema. El nen, a la pel·lícula, descobreix que té por i se n'alegra. No pas de tenir-ne, sinó d'haver après que del que sent se'n diu por.
o que la paraula por que tants cops has sentit és allò que ara el sotraga. Tinc por, tinc por! Xiscla, somrient, gairebé la por extingida per l'eufòria de la descoberta. Com aquell nen, tants cops he escoltat la paraula traïció com si per dins fos buida. M'entrava per les orelles i allà es quedava, tap de cera, sense mai arribar al fons del fons. No ha estat fins avui. Surto en una pel·lícula. L'escena és tan semblant a aquella altra. M'han traït, xisclo, i me n'alegro. No de la traïció, sinó d'haver après que del que sento se'n diu haver estat traïda, que tinc un lloc al fons del fons on rebre la traïció, resseguir-ne els contorns i després oblidar-me'n una mica més feliç que abans.
Moltíssimes gràcies, ho hem de deixar aquí. Molts èxits per si creus que hi soc.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots tres. Adéu-siau.
Adéu.